preocupant que això estigui passant dintre del marc europeu.
El problema, segurament, senyora Riba, és l'ús propi de Pegasus en una democràcia, no? Perquè és molt confiar, potser, no?, que només un ús molt determinat i molt restringit en un moment determinat pugui ser lícit, no?, d'una eina com Pegasus, que diuen, no, per una qüestió de terrorisme o de màfia, sí, però per una altra no. Clar, és una eina que és molt difícil, no?, d'acotar-ne per la pròpia naturalesa de l'eina, que només es faci servir per això.
Per tant, el que dèiem, hem de regular-ho, perquè estem veient la impunitat en què els estats membres estan utilitzant aquesta eina, no?, per finalitats que no estan regulades. I, per tant, la feina que ens hi ha ara al davant és regular totes aquestes noves eines d'espionatge que estan a l'abast dels estats, i saber com es paguen, de quina manera, que hi hagi transparència cap a la ciutadania, al final. I aquí els socialistes, i ho deies, per una banda tenim socialistes al Parlament Europeu fent una defensa dels drets i llibertats, i per l'altra banda tenim socialistes al govern espanyol, no?, que tot apunta que han comprat Pegasus i han estat investigant de forma massiva els seus opositors polítics, a periodistes, a societat civil, en aquest cas a Catalunya, i recordem que en aquesta llista hi ha dos polítics bascos, també, a l'Hotel Gui i Iñárritu. I, per tant, i ara començarem, suposo, a saber altres casos, perquè començarem a mirar més mòbils després d'aquesta notícia, no? Per tant, aquí el govern espanyol i els socialistes en concret han de començar a donar explicacions de com s'ha fet, de qui ho ha fet i de quina informació tenen i per què, per quina causa s'ha investigat i per què s'han vulnerat, en aquest cas, per exemple, meu, els meus drets polítics com a eurodiputada.
La Diana Riba és eurodiputada per Esquerra Republicana. Des d'ahir és la vicepresidenta d'aquesta comissió d'investigació que ha posat en marxa el Parlament Europeu, justament per escatir què és el que ha passat amb aquest ús del programa Pegasus en alguns països justament de la Unió Europea, bàsicament perquè el seu ús o el seu mal ús afecta directament a drets fonamentals que són garantits a Europa, en tant que tots els seus països són democràtics, són democràcies i, per tant, hi ha drets que no es poden tocar. Senyora Riba, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Passant 2:30 del punt de les 9, fem una pausa per la publicitat i tornem ara mateix en temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Des del 23 d'abril fins al febrer de 2023, les actuacions que Adif i Renfe executaran en diferents punts de la xarxa de Rodalies de Catalunya obligaran a reconfigurar el servei de les línies R4, R8 i R1. Adif i Renfe han dissenyat la millor oferta per facilitar la mobilitat de la ciutadania durant el període d'obres. Consulta tota la informació a rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, adif.es, telèfon 941 0041 o a les estacions.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Feina, nens, rentadores, exàmens, factures, sopars...
Atura't, desconnecta. Tot el que necessites ho tens molt a prop. Vine a Montserrat i endinsa't en un parc natural amb un patrimoni geològic únic. Viatja amb el cremallera i el funicular, visita el santuari, puja a l'aeri. Molt per fer, molt per veure, molt per viure. Molt Montserrat.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096. Radio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Radio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Radio Estel Oficial i també a Spotify.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Radio Estel.
Passen 6 minuts del punt de les 9 del matí. Enric Sierra, com estàs? Ben tornat.
Bé, gràcies.
Molt bon dia.
Enric Guillem, felicitats,
bon... Gràcies.
Bona xifra d'audiència.
A tu, sí, per ser-hi, i a la resta, i a, si ens escolten cada dia, cada dia al matí. Com estem, Dani Guillem? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Ben tornat, també.
Gràcies, i m'assumo les felicitacions del company Enric Sierra de les dades de GM.
Vinga, amb... part gràcies a tu, també. Va. Eva Pomares, com anem? Bon dia.
Bon dia, a veure, jo també ja m'hi sumo.
Bueno, no cal que us hi sumeu. Jo, amb què aneu venir, amb què aneu tornant... Jo amb què aneu tornant en tinc prou, no patiu. Ja només amb això ja serà guanyar, ja serà bona senyal. Gràcies per ser-hi un altre dimecres. Va, que venim d'aquesta... conversa amb la Diana Riba, una d'aquestes 60 de persones que apareix en aquesta investigació de Citizen Lab sobre l'ús de Pegasus per investigar, en aquest cas, persones del món independentista, líders polítics, líders socials, també el seu entorn familiar. A més, la Diana Riba, que és des d'ahir una de les quatre vicepresidentes o vicepresidències que hi ha en aquesta comissió d'investigació que al llarg d'un any el Parlament Europeu posarà en marxa per investigar l'ús d'aquesta tecnologia Pegasus, que d'entrada el que està fent Enric i Dani i Eva és que ens estem posant tots les mans al cap, no? De la fragilitat, de la vulnerabilitat i de la poca cosa que som, no? Amb aquest telèfon mòbil, Enric, que és que et poden robar la teva vida personal, la teva vida professional, fins i tot, deia la Diana Riba, jo que sóc eurodiputada, que tinc immunitat i que no se'n pot espiar perquè, escolta'm, en el seu telèfon hi pot tenir una conversa amb el seu marit parlant sobre el que faran el cap de setmana, o com ella mateixa diu, una conversa amb el seu cap d'oficina al Parlament Europeu de més d'una hora, en el qual pot estar despatxant qüestions que són absolutament privades.
Sí, a veure, aquí hauríem de diferenciar, tot i que tot és el mateix, l'àmbit, diguéssim, dels ciutadans de peu com nosaltres i l'àmbit de la representativitat democràtica, Tot i que no s'hauria de separar, tots hauríem de tenir els mateixos drets, Però... perquè la gent ho entengui. És a dir, nosaltres amb els nostres mòbils i amb els nostres ordinadors, amb cada moviment que fem, som rastrejats, seguits, vull dir, la nostra intimitat, en fi, queda absolutament vulnerada. Ara, mentre estem parlant, nosaltres tenim els telèfons al damunt de la taula, el micròfon del mòbil està captant aquesta conversa. I segurament d'aquí una estona apareixeran antivirus, anuncis d'antivirus en els nostres telèfons, en les nostres cerques, perquè hem parlat de que hi ha un virus. I això a què es deu? Doncs perquè ens estan escoltant constantment. Això és la demostració de que la tecnologia va molt per davant de la legislació i de les normatives i dels reglaments i de la preservació una miqueta de la intimitat de la gent i no acabem de trobar l'entrellat. Val. Dit això, hi ha l'àmbit que ens ocupa, que és, si això ho fa un govern amagatotis per espiar a representants democràticament escollits i, a més, aquest espionatge es fa servir, per raons ideològiques, òbviament, per anar en contra d'un polític, això és el més antidemocràtic i el més denunciable que hi ha. I que això ho impulsi, o impulsi l'Estat o algun organisme de l'Estat, és encara molt més greu. Per tant, això és el que comporta que estiguem davant d'un escàndol majúscul. I jo, a mi em sorprèn bastant que la reacció del govern central hagi estat a la defensiva, novament, a dir, aquí no s'espia, ho va dir 5 vegades la portaveu, o 4 vegades la portaveu del govern central, aquí no s'espia, quan ha estat demostrat que sí que s'ha espiat, i Espanya és un estat democràtic, no sé quantos. Molt bé. Escolti, quan t'han demostrat que això ha passat, la teva reacció no és negar la major. La teva reacció hauria de ser, en un país seriós i que es creu de veritat l'estat de dret, és posar-se al davant de la manifestació. Sortir i dir, no, escolti, nosaltres com a govern impulsarem una investigació per veure què ha passat, perquè representants elegits democràticament no poden estar sotmesos a un espionatge polític de cap de les maneres. I, per tant, obrirem una investigació i anirem fins al fons, etcètera, etcètera. I no, la reacció ha sigut, novament, a la defensiva, novament a negar la major i novament a dir que nosaltres som, després de Canadà, el país més democràtic del planeta Terra. I, clar, això ja no cola, ja no és creïble. I el problema que hi ha són dos. Un, que això judicialment s'estendrà a altres països, això ja està clar, després que ja hi es va anunciar, i per mi, dos, això tindrà molt poc recorregut, perquè serà molt difícil demostrar què s'ha fet aquí. Perquè començant pels israelians i començant per l'empresa que impulsa Pegasus, no la veig jo compareixent davant d'un jutjat i dir sí, em va contractar l'estat espanyol i concretament el general no sé quantos del CNI i després l'estat francès i després l'estat belga i després l'estat holandès i tots aquests estats i m'ho van fer per això. No, escolti, jo, i ho dic amb pena, però no tindrà gaire recorregut judicial.
De fet, crec que és el Toni Muñoz, no?, a La Vanguardia, que...
Correcte.
Ja expliqueu-ho, que en el cas de la denúncia de Roger Torrent, el jutjat fa més d'un any que espera notícies d'Israel i que de moment el que arriba és silenci.
Sí.
Eva.
Sí, a veure, m'agafo el fil d'aquí per després continuar. És que segurament, evidentment, es podrà seure als tribunals espanyols, com a mínim, ni estatals, cap mena d'empresa que sigui estrangera, com ara és Pegasus. Però és que no és Pegasus, segurament, que ha de seure davant d'un tribunal, sinó que ha de seure són els responsables del CNI, o en aquest cas també del Ministeri de Defensa. És a dir, el CNI és un organisme públic que està subjecte, no està fora de la llei, que jo sàpiga, té uns pressupostos públics, té uns treballadors públics i, per tant, té uns caps que decideixen fer un espionatge massiu, il·legal, perquè està qualsevol mena d'espionatge en aquest país ha de passar als ciutadans d'aquest país, ha de passar per els jutjats, és a dir, necessita una ordre judicial que no hem vist, no coneixem i que segurament és inexistent. I, a més, perquè tenim precedents, és a dir, precedents d'espionatge a Roger Torrent, a Ernest Maragall, precedents que feien com a mínim sospitar, fins i tot s'estan publicant, avui llegia El País, s'estaven publicant doncs, el que ha costat la compra del programari, no? 6 milions d'euros, és a dir, tenim un organisme de l'Estat que ha fet una flagrant il·legalitat. I, per tant, punt número 1 s'ha d'investigar, és a dir, Pedro Sánchez ha d'ordenar una investigació interna, però no només interna de l'Estat, sinó que, a més, hi hauria d'haver aquí presència d'algú que certifiqués, perquè ja va aquesta alçada de la pel·lícula, costa creure, segons què, que certifiqués que això és una investigació independent. S'hauria d'ordenar una investigació independent de què ha passat i qui s'ha de saber en els tribunals. Són els responsables del CNI, si és el cas, i els del Ministeri de Defensa. Perquè estem davant d'un cas de vulneració flagrant dels drets individuals que en altres estats, és a dir, si aquí estéssim parlant de que això ho ha fet la Xina contra dissidents de Hong Kong, perquè és el mateix esquema, per una qüestió de dissidència política, no hi hauria ningú, començant pels mateixos socialistes, que estigués discutint que això és un cas d'espionatge polític. Ara bé, va més enllà de l'independentisme, aquest cas. Perquè aquest cas el que posa de manifest sobre la taula és, com deies tu, Pol, la fragilitat i la vulneració a què estem sotmesos tots els ciutadans davant dels estats que no són democràtics, sinó que tenen comportaments autoritaris, com és aquest cas, com és el que està passant, no? I la cooperació amb la Xina i les seves dissidències em sembla absolutament pertinent, no? Políticament, aquí hi ha veus que encara no he escoltat. La roda de premsa que va fer la portaveu del govern ahir em sembla absolutament lamentable, és a dir, escudar-se en els secrets oficials quan fins i tot els juristes estan dient que això no té empara en la llei de secrets oficials, perquè tornem per lo mateix, és a dir, encara que tu fes servir la llei de secrets oficials has d'anar a un jutjat que t'autoritzi a fer segons què, no? Per tant, tenim una portaveu del govern que surt a la palestra a defensar una violació dels drets individuals i personals a càrrecs electes, això és gravíssim. I tenim càrrecs de representants del Partit Socialista com el Salvador Illa, que no sé, deu estar encara de vacances de Setmana Santa menjant la mona per alguna banda, perquè és un cas que afecta sobretot a Catalunya, tot i que no només, i a tot l'independentisme català, i el president del govern de Catalunya i el cap de l'oposició, això, deu estar encara de vacances en alguna banda, no? Per tant, aquí, s'han d'assumir responsabilitats, s'ha d'obrir una investigació, ha de sortir el president del govern espanyol a donar explicacions, no només als independentistes, sinó a tota l'opinió pública. Ens han de dir com s'ha pagat això, com deia Diana Riba. Ens han de dir si encara s'està usant, que entenc que sí, no? Que encara s'està usant. Quan es va començar a usar, quin tipus d'informació van recopilar, què se n'ha fet d'aquesta informació, per què se van decidir investigar d'aquesta manera il·legal a tota una sèrie de 65, no només càrrecs electes, però sinó també periodistes, gent d'entitats, sobiranistes, és a dir, per què? I en aquest moment, aquest programa el tenen interromput de dins un calaix o l'estan usant i contra qui? Sí. Perquè al final tot això és un cas de repressió contra una dissidència política que un estat democràtic no s'ha de poder permetre fer.
Dani.
Aviam, tu preguntaves, i totes les reflexions han anat en aquest sentit, si ens sorprèn, si ens ho esperàvem, si... A mi no em sorprèn. Vull dir, realment hi ha algú que avui en dia, en el segle XXI, li sorprèn que en la mesura de l'interès que genera com a personatge públic, un ciutadà que evidentment no genera més enllà de que ens puguin escoltar si ens interessa una marca de cervesa o una marca de telèfon o una marca del que sigui, i això després genera una sèrie de pop-ups i de anuncis publicitaris a les teves xarxes socials i al voltant de la TVP, però a algú li sorprèn que a tots i cadascun dels dirigents que van estar relacionats o col·lateralment relacionats amb l'organització de l'1 d'octubre no tenien el telèfon punxat d'una manera o altra? A mi no em sorprèn.
Ja, però perdona, que no et sorprengui, és a dir, això és com tant com dir, entén-me l'estracanada, però dir, escolta'm, és lícit, és legal, és legítim, democràticament no ens han de posar les barreres.
Jo no estic qüestionant això.
Per exemple, que els cossos policials es dediquin a pagar com va pagar.
Jo no estic qüestionant això, però crec que estic dient alguna cosa que fins i tot la Diana també ho ha dit.
Segur que no ens
sorprèn. Ha dit, sempre ho hem sabut. La seva primera frase ha estat, sempre ho hem sabut.
Però això s'ha de tallar d'alguna manera, perquè, sí, clar...
Jo no estic qüestionant que no s'hagi de tallar, no estic posant en dubte la vulneració democràtica, no estic posant en dubte la vulneració i la intromissió personal, a més amb una persona que per la meva trajectòria professional he tingut l'ocasió de conèixer a títol personal, vull dir, la Diana la conec, conec en Raül, per tant, jo tot això no ho estic posant en dubte. El que estic posant en dubte és una miqueta el que és l'escenificació política que forma part del joc, vull dir, que jo ho entenc, i que no estic posant en dubte la vulneració, però de que estem sorpresos. No, no estem sorpresos. No estem sorpresos. No podem estar sorpresos. No ens pot sorprendre. A partir d'aquí, què fem? O què es fa? Què ha de fer la política? Pues jo, sincerament, tinc els meus dubtes de que la política pugui fer quelcom. Tinc els meus dubtes. Vull dir, la Diana feia tres preguntes. Qui ha estat? Podem respondre aquesta pregunta. Ha estat l'Estat? Perfecte, ja ho sabem. Dins d'aquest globus que és l'Estat, que dins de l'Estat hi ha molta cosa, perquè és un calaix de sastre molt gran. Tu, per exemple, Eva, deies el CNI, institució pública amb funcionaris públiques. Sí, però no crec que posem a Google el CNI, portal de transparència, i ens surti un enllaç. Perquè posem a Google Ajuntament de Barcelona, Ajuntament del que sigui, Generalitat de Catalunya, portal de transparència, i realment la informació que aconseguim és bastant lamentable des d'un punt de vista de transparència. Per tant, si posem CNI i portal de transparència, crec que no ens sortirà res, si ho posem entrecomillat, sobretot, no?
No ens hauria de sortir.
Pues no, saps què vull dir? No ens sortirà, és la realitat.
Home, no ens sortirà, no ens sortirà. És dir, el que no podem estar és anant enrere en els drets i les poques drets i llibertats que aconseguirem.
Estem totalment d'acord. Estem totalment d'acord. No podem anar enrere ni en drets ni en llibertats.
A la intempèrie, sobre la taula, exactament la fotografia de quin estat estem.
Estem totalment d'acord, però jo segueixo amb el que jo ara us plantejava com a reflexió. La política pot fer quelcom? El Parlament Europeu pot fer quelcom? Jo tinc els meus seriosos dubtes, i crec que fins i tot l'eurodiputada, la Diana, també tenia els seus seriosos dubtes, que des d'un punt de vista efectiu pugui fer quelcom. Pot fer quelcom a nivell polític. Podem posar el debat sobre la taula, ho podem posar en els mitjans de comunicació, ho podem posar a debat públic, sí. Però això, realment, de què servirà? De res, no servirà de res. Llavors, més enllà d'això...
Jo crec que és, pot tenir... A veure, és veritat, eh? Jo he dit que serà molt complicat, pràcticament impossible, arribar a esclarir judicialment o públicament el que ha passat i que algú assumeixi responsabilitats. Mira, ahir el Guardian obria la seva portada dient que Downing Street també va ser espiat pel Pegasus. Vull dir, com deia en castellà, en totes partes cuecenaves. Això no ho justifica res, eh? Però el que vull dir és que és una pràctica, malauradament, molt habitual en els estats que tenen profunditats estranyes.
És que hi ha una cosa... Jo ahir, quan el tema apareixia, que la tertúlia en parlàvem, plantejava que, de fet, hi ha un problema de fons, que és Pegasus en ell mateix. És a dir, les democràcies permeten l'ús d'un programa que és profundament antidemocràtic perquè hi ha determinades circumstàncies, que en aquest cas venen a ser el terrorisme i la màfia, per entendre'ns, no? Que fan que les pròpies democràcies s'obrin una porta a un bitxo, permet-me aquesta expressió, que és Pegasus, que s'està demostrant que és incontrolable i que atempta directament contra qüestions fonamentals de l'ordre de qualsevol democràcia.
Si existeix l'espionatge industrial, també existeix l'espionatge entre govern, l'espionatge polític, l'espionatge existeix. O sigui, jo crec que deu ser de les eines més antigues, en tots els sistemes polítics que hi ha hagut des de fa segles. Clar, a partir d'aquí, jo estic totalment d'acord amb tots vosaltres, eh? És que no poso un dubte tot això darrere del que dieu. No ho poso un dubte, però regular l'espionatge no és un oxímoron?
Sí, efectivament. Regular l'espionatge és una cosa que s'ha de fer de la mateixa manera que en aquests forats negres que tenen totes les democràcies no es pot justificar i s'ha de perseguir i s'ha d'acabar, per exemple, amb la tortura. És a dir, el que no pots dir és com que tenim democràcies i que han d'investigar terroristes, doncs els terroristes o presumptes terroristes o qui nosaltres decidim que és un terrorista se'l pot torturar.
Jo per no què, estic
perquè...
dient això.
No, ja ho sé, però ho estic posant sobre la taula, ja ho sé que tu no ho estàs dient, però ho estic posant sobre la taula Perquè, clar, quan estem parlant de drets i llibertats, la línia per la qual es camina, de vegades ho volen caminar les democràcies que no defensen els seus drets i els drets dels seus ciutadans, acostuma a ser molt fina. I, per exemple, de casos de tortura certificats per organismes internacionals, n'hi ha hagut moltíssims a l'estat espanyol, i no fa 50 anys. Aleshores, sí, però determinades conductes dels organismes del propi estat, qui les ha de vetllar? Doncs, en principi, les vellen els tribunals i també les ha de vetllar el propi executiu. I en aquest cas, sense divagar tant, les ha de vetllar el govern espanyol.
Pedro Sánchez ha de fer
un pas endavant i tallar això, començant per obrir una investigació interna en profunditat.
Però jo el plantejament que us feia, l'Enrique, que ja estava contestant, i també el Dani, és Pegasus. El problema és, el podem fer servir o no el podem fer servir? És a dir, Pegasus està justificat d'utilitzar-lo, per exemple, pel terrorisme i la màfia?
Mira, és que
si
això,
tu justifiques davant un jutge que no és necessari fer servir això, sí, suposo, no?
A veure un moment. Això ve, tot això, la criatura plora, de l'11 de setembre de 2001, quan uns avions s'estavellen contra les Torres Bessones de Nova York. Allà va haver un abans i un després en la història de la seguretat privada i personal, recordeu, les mil i una coses que havíem de fer per agafar un avió i encara avui. I això és el que el ciutadà de peu ha vist. Però han passat moltes coses més. Ha passat Guantánamo, ha passat Abu Ghraib, ha passat una guerra il·legal com la d'Iraq, ha passat el desastre d'Afganistan i han passat, doncs, aquests instruments que s'han posat en marxa i que ara ens assabentem, i tants altres que no ens assabentem. Perquè aquí hi ha un parèntesi. Quan un espia és descobert, és un mal espia. O sigui, aquest espia ha d'anar al paro. O sigui, quan t'han enganxat amb el carrito dels gelats, com ara ha estat el cas, la pròpia empresa del Pegasus ja és una mala notícia, una pèssima notícia. Però sobretot per qui ho encarrega i qui ho posa en marxa. És a dir, això ha sigut un desastre. Ha sigut l'agència TIA de Paco Ibáñez, ¿vale? És a dir, Mortadelo i Filemón. És a dir, per tant, això, un nyap.
Els clàssics sempre tornen.
Ara, tanco el parèntesi. Políticament, què es pot fer? Home, hi ha una comissió de secrets al Congrés dels Diputats i aquí, doncs, es parla de tot això. Es parla del pressupost del CNI. El CNI, en termes d'investigació a Espanya, pot actuar sota l'empara judicial. On no pot actuar sota l'empara judicial és quan actua fora del territori espanyol. I és aquí on s'utilitza aquestes armes, diguem-ho així, tecnològiques per actuar. Jo crec que aquest és el punt on la investigació judicial pot intervenir. És a dir, si aquí realment el CNI ha fet una investigació extrajudicial, i per què llavors que algú comparegui? Perquè en territori espanyol, i fins a on sé, més del 60 i pico d'aquests espiats estaven aquí necessitava, el CNI no necessita armes estranyes, sinó se'n va el jutge li dona el permís. No, hi ha hagut permís judicial o no hi ha hagut? Perquè si hi ha hagut, aleshores l'escàndol supera el tema polític.
L'escàndol llavors passarà al sistema judicial.
Al sistema judicial. Exacte. I això que s'ha dit, no, però és que això és molt rellevant, I això que s'ha començat a dir i s'ha dit des de fa molt de temps, que hi havia una connivència entre dos partits polítics a Espanya, que governaven primer el PP i després el PSOE, amb el sistema judicial en relació a Catalunya, es confirmaria. Val? Per tant, jo crec que aquesta és l'única escletxa on la investigació judicial pot rascar. Però un jutge investigarà si un altre jutge l'ha donat o no ha donat permís? Clar, és allò de posar la guineu a cuidar les gallines. Molt complicat, molt complicat. I ara, a l'àmbit polític, no? Ahir, el govern de, ja ho hem dit, el govern d'Espanya va fer el paper d'estrassa. Jo crec que no la va encertar. El govern de Catalunya surt unitàriament en la foto, però després en la back office doncs, se les van tenir, perquè novament Esquerra Republicana diu que congela, però ja estava precongelat, o sigui que, en fi, ja ho arreglarem, eh? El que realment per mi el que està fent és negociar un bescanvi, un nou bescanvi per arreglar aquest assumpte, que ja és aigua passada, i Junts, que torna a dir-li a Esquerra Republicana, que són uns culs d'olla, perquè del PSOE no se'n poden fiar, i els hi han dit que això de...
Això, el back office i Puigdemont i Junqueras asseguts un al costat de l'altre, diguem-ne.
Exacte.
Que quasi ni es miraven.
I a nivell europeu, ja acabo, a nivell europeu, el discurs que es reforça és justament el discurs de defensa independentista, que s'han cansat de dir que aquí hi ha un estat opressor, que hi ha un estat judicial connivent amb aquest tal, etcètera, etcètera, i la última demostració és aquesta trama d'espionatge. Per tant, per això és rellevant la roda de premsa que vam fer ahir tot el món independentista a Brussel·les. És a dir, aprofitem la benentesa i dir que això, veus, ja fa dies que us ho veníem dient.
Dani.
Si entrem en el camp polític i sobretot el que és la resposta i diré els gestos i l'actitud i l'actuació tant per part de l'Estat com per part de la Generalitat de Catalunya ahir en les seves respostes, perdoneu-me, sempre em ve una expressió al cap quan hem de parlar d'aquest tema i entrem en política, és Mare de Déu del Roser, baixa si no tens res a fer i mira. Jo entenc que tenen poc marge, perquè hi ha poc marge. La portaveu del govern de l'Estat no pot sortir i dir bueno, pues, potser sí, però és que no ho sé, perquè realment ho sap aquesta senyora.
Va dir, aquí no s'espia.
Ja, bueno, podem entrar si la contundència era l'adequada o no era l'adequada, no? Vull dir, podem entrar tant pel govern de l'Estat com pel govern de la Generalitat. Vull dir, dels creadors de governarem sols, ara arriben els creadors de congelo les relacions amb Moncloa. Vull dir, quan tu fas, no diré una amenaça, però quan tu tires un farol i ja te n'has tirat abans i te'ls has menjat amb patates, has de vigilar quin farol et tires. Perquè no pots dir amb contundència que congeles les relacions amb Moncloa al minut 1, i ja no al minut 2, és que al minut 1, segon 30, dir que no poses en dubte la taula de negociació. Perquè si una cosa li falla a la política avui en dia, segurament és l'autocrítica i la coherència. Per tant, jo poso molt, molt en tela de judici el que són l'actuació de les dues administracions. I, evidentment, el back office crec que és on tot això s'acabarà encarrilant, més bé o més malament, però s'acabarà encarrilant.
Eva.
Sí, a veure... la suspensió de relacions, evidentment, tindrà efectes limitats, perquè no pots estar en unes relacions suspeses tota una legislatura sencera, però això tampoc es pot deixar, diguéssim, sense cap mena de resposta
política. És que crec que respon més a la pressió de Junts per Catalunya.
Entenc, no, no només, és a dir, les demandes que es van presentar a Brussel·les per part de tot l'independentisme, es van anunciar que es presentarien denúncies, les presenten tots els partits independentistes. Per tant, hi ha una resposta que és de part dels afectats, de part dels partits, i després la de govern. I la de govern, suspendre la taula de diàleg, quan la taula de diàleg tots sabem i no cal... No cal fer
ja
coses
rares en l'aire. Tots
sabem que estava suspesa de facto. Ara bé, també és veritat que Pedro Sánchez, vull dir, segueix entrant els suports al Congrés. Per tant, tots els ulls es dirigeixen, les pressions de Junts per Catalunya es dirigeixen cap al Congrés per motius també electorals. A mi em sembla que és un mal favor en aquest moment per l'independentisme. La foto que volia més o menys, i que és la resposta coherent, és la que es va produir ahir a Brussel·les, que és la d'unitat enfront d'un atac que no és només l'independentisme, sinó que és a tots els ciutadans del país. Aquí torno. El diàleg i la taula del diàleg, bueno, és que amb Pegasus o sense Pegasus, quina altra solució hi ha? És a dir, damunt de la taula, amb el govern espanyol que hi ha actualment, o amb el proper que vindrà, que no sabem quin és, òbviament, el diàleg per resoldre el conflicte en Catalunya, entre Catalunya i Espanya, és l'única possibilitat que té l'independentisme i Catalunya. No n'hi ha cap altra. La negociació sempre ha estat aquest. Per tant, tu el pots congelar durant un temps, i crec que és el que es va anunciar ahir, però a l'espera també d'alguna manera a veure com reacciona el govern espanyol. A mi el que em fa feredat és que el govern espanyol de moment no està reaccionant, i ja veurem com acabarà, perquè també té problemes interns a causa d'aquest tema de Pegasus. Hem sentit a la gent de Podem, i per tant haurà de donar algun tipus de resposta política. en aquest cas, perquè si no la dona per una voluntat de transparència, que és el que li està demanant bona part de la societat catalana, que em sembla que avui, si tu miraves les capçaleres de la premsa de dos mitjans, era força unànim, en el sentit que cal donar una resposta política en això. En canvi, si t'anaves a mirar el que passava a Madrid, doncs com sempre, i si tens en compte els mitjans de comunicació, l'opinió està molt més segmentada i va per barris, no? Però és cert que aquest tema no és només un tema a Catalunya. Pegasus no, segurament no s'està només fent servir contra l'independentisme català, s'està fent servir en altres àmbits, i per tant aquí fa falta una resposta política que ha de donar Pedro Sánchez.
A veure, l'Enric, sí, i el Dani.
A veure, tres coses ràpides. Una, i jo, que ja sabeu que estic a l'avantguàrdia, però trenco una llança a favor del país.
Que, per cert,
això ho ha tret el país.
La intel·lició al mòbil del president, sí, és culpa de l'avantguàrdia.
Sí, no, mira. Estan fent,
bueno, d'avantguàrdia, no de l'avantguàrdia. És que al final, no, si tu t'hi fixes...
No, correcte, correcte. No, doncs mira, ja que em deixes, em tires la pilota, vaig a rematar-la.
Un passi de gol.
No, qui treu això és una capçalera de Madrid, que és el país, i després ens hi hem enganxat tot. El qui treu això és el New Yorker, i el Citizen Lab. Però aquí, el qui ho replica primer són ells. Per tant, escolta, jo crec que és just reconèixer-ho.
Era broma, eh?
No, el famós enllaç. Clar, avui hem publicat el famós enllaç que infecta el telèfon del president aragonès, quan no era president, quan encara no ho era, que és un SMS d'un usuari que es diu Vanguardia, no La Vanguardia. I nosaltres no enviem missatges SMS. El diari no envia com a usuari La Vanguardia a ningú missatges amb SMS. Primera. Però, bueno, llavors, segona qüestió. Li envien un enllaç que no és un enllaç www.lavanguardia.com/no sé què, no. És una URL, és una adreça d'internet escurçada, a través d'un dels molts programes que,
sí,
en aquest cas,
que
és un bit.ly. Per tant, i cau de quatre potes, i amb tot el carinyo li dic al senyor Aragonès, i cau, perquè cada dia del món, nosaltres, jo mateix, rebo SMS estranys que, pobre de tu, que se t'acudi punxar-los, perquè et pot destrossar el mòbil i et pot destrossar l'ordinador i tenir un problema gros. Per tant, molta atenció amb els enllaços que rebem. I dit això, evidentment La Vanguardia no li va enviar un missatge perquè li infectava el mòbil, que ja tenim altres problemes, Tenim altres problemes.
Home,
més grossos.
Home, suposo que Pere Aragonès també deu tenir altres problemes que no haurien
sí.
enllaços.
Sí, i llavors, sobre el tema, a veure, jo per mi, molt tova la reacció de Unides Podemos, molt tova, molt. I això ho lligo amb que, per què tot això està sent políticament també tou. Perquè l'alternativa a això és un govern del PP i Vox. I clar, com diu en castellà també, más vale malo conocido, i per tant aquí el que estan fent és intentar no fer-se el menys mal possible, perquè falta un any i poc per les eleccions generals, i els vents que venen per part de la dreta no són ni favorables per al govern central ni tampoc per les aspiracions independentistes de Catalunya. I aquí ve aquest ambient, diguéssim, de tampoc ens hem de fer mal.
Ara Pere Aragonès està explicant que s'han intercanviat algun missatge amb Pedro Sánchez i li hauria expressat la seva voluntat d'intentar reconduir la situació. Dani.
Menys mal, perquè si no, amb la reacció d'Inca, encara no m'ha trucat. Jo recordo una escena de president Torra que va ser bastant ridícula com a president de la Generalitat, a nivell de encara no m'ha trucat i no va rebre mai aquesta trucada. Vale? Bueno, dit això, tornem a...
President Torra, que per cert... mirant les dates, quan va fer aquella visita, després van parlar, i va anar a Moncloa i va estar passejant pel jardí, tenia el Pegasus al telèfon mòbil. Sí. Vull dir que aquella conversa que van fer, no? Allò que va, jo recordo aquella imatge pel jardí de la Moncloa, per aquell dematí, perquè van ensenyar-nos una part que habitualment no es veu, no?, d'aquell jardí. Sí. Doncs si portava el mòbil a la butxaca, ja no en aquelles dates, segons sortia New Yorker... duia Pegasus al mòbil, Quim Torra.
Bueno, però vosaltres no us en recordeu que el propi Fernández Díaz va estar gravat amb aquell... al cap de l'oficina...
No, sí, el seu propi despatx, sí, sí.
O sigui, clar, és que és quan... el que estem dient és que això no afecta... això no és només un problema dels independentismes, tot dels independentistes, tot que evidentment és una qüestió contra la dissidència política, no? O que ells consideren dissidència política. Això és una qüestió que afecta... per això dic que s'ha posat sobre la taula i és també, deixeu-me ser una mica potser il·lusa, però és una oportunitat, fins i tot des del punt de vista legal, de posar, de començar a posar en l'àmbit de la Unió Europea, i aquí tornant a la Diana Riba, d'intentar posar normes en aquesta qüestió, no? Perquè la tecnologia sempre se'ns avança per davant, molt sovint, però també hi ha d'haver els estats i les legislacions que hi posin aturadors en això, que ho regulin. Escolta'm, aquí ens ha esclatat sobre la taula.
Dani.
Sí, jo vull tornar. Parlàvem d'unitat de l'independentisme. Jo crec que és una unitat de paper de fumar. Vull dir, no, és que veient les fotografies d'ahir, és que no dura ni dos minuts aquesta unitat, amb la qual crec que és una unitat que ja està totalment esmicolada. Dit això, sí que crec que això ens situa en un escenari en el que Junts per Catalunya torna a estar còmode, perquè és un terreny de joc amb que està còmode, vull dir, no ens enganyem, vull dir, ara qualsevol manifestació pública, qualsevol declaració s'aguanta, vull dir, no es desfà de seguida després de que l'has fet, i crec que Esquerra, que havia optat, almenys sobre el paper, per una altra estratègia a nivell de relació amb l'Estat, de quina manera de fer política, que havia passat pàgina després de l'1 d'octubre i volia que les coses canviessin una miqueta en aquest sentit, pues segueix defensant-ho amb la boca petita, no? Perquè sobre el paper sí que ho defensa, però en públic pues, encara mira de reull els seus socis de govern de Junts per Catalunya. Dit això, jo el més important, vull dir, i enganxant-me el que deies del missatge al president Pere Aragonès, tots, almenys jo al casa meu, almenys jo hem marcat unes directrius amb la meva companya, no?, respecte a determinats missatges. Vull dir, hi ha determinades coses que no s'obren, no es toquen. No, és que gairebé ni es miren. Que no fos cas que amb la mirada ja activem el link, saps? Vull dir, si a casa ho fem, realment, governs autonòmics, parlaments autonòmics, organitzacions que no són estat, governs que no són estat, no prenen mesures d'aquest tipus quan hi ha empreses privades, algunes després d'haver rebut atacs, per exemple, la Universitat Autònoma fa poc, i algunes sense haver-lo rebut, ja estan prenent mesures de defensa de ciberatacs i de ciberseguretat perquè estem al segle XXI, perquè és el que toca avui en dia. No prenen cap mesura, i realment, no vull ridiculitzar perquè màxim respecte per la institució i màxim respecte per al president de la Generalitat, això no ho posaré mai en dubte. El president de la Generalitat no té un protocol de seguretat de determinades coses. President, no les obris, no les miris.
Sí, però sempre algú pot relliscar amb això.
I dit això, em remeto el que acaba de dir la Eva. Jo t'admiro, la teva creença, Eva, a nivell del Parlament Europeu, però la mateixa Diana Riba ho ha reconegut. Judicialment no tindrà cap efecte. Cap ni un. Quan una persona afectada, com és la Diana, que és una molt bona eurodiputada, que el seu marit també era un molt bon eurodiputat, et reconeix que això judicialment no tindrà cap recorregut, doncs no ho posem en dubte. Judicialment no tindrà cap recorregut. L'espionatge ha existit, existeix i seguirà existint. I la prova és que un dels que sortia a la llista, si no vaig equivocat, era Jeff Bezos, no? Qui no vol espiar Jeff Bezos?
El que tu no pots justificar és que els estats puguin fer absolutament el que els donen.
Jo no ho estic justificant.
Tant que ho estàs justificant.
No ho estic justificant.
Les comissions en el Parlament Europeu no serveixen per res.
És que no serveixen per res.
Anar als tribunals no serveix per res.
És que les comissions al Parlament Europeu, el Parlament Autonòmic i el Parlament Espanyol no serveixen per res. T'ho diu algú que ha treballat a les tres cambres.
De la Xina, i la comprem, o de Putin, no? Llavors, és exactament cap a on va les democràcies, cap on van les democràcies europees, o poden anar-hi, si no es posen sobre la taula mesures de democràcia efectiva. És a dir, si no es comencen a complir les lleis, llavors, si tota la gent que està defensant això, si li diu, bueno, vostè, el que és un il·lús,
no,
perquè no servirà per res, tanquem la paradeta,
no.
I ens situem amb uns cou ara mateix.
Jo crec que nosaltres, com a periodistes, que aquí els tres que estem en aquesta taula som periodistes, vale?
Efectivament.
Vale? Aquí els tres que estem en aquesta taula són periodistes.
Vigileu els mòbils, que sou periodistes.
I nosaltres, sí, crec que nosaltres, com a, crec que nosaltres com a periodistes tenim una principal, dues, però jo només em remetré a una ara, vale? Que és intentar no mentir a la ciutadania. Vale? Per tant, dir-li a la ciutadania que la Comissió del Parlament Europeu judicialment no servirà per res, és dir-li una veritat
quin
a la ciutadania.
Àmbit,
i no la dic jo, la diu la Diana Riba.
Això, doncs? En quin àmbit creus que s'ha de resoldre? Quina proposta fas? És a dir, si no es pot resoldre en l'executiu espanyol, que és qui, per exemple, pot crear perfectament... Mira, el Ministeri
crec,
de Defensa...
Crec que té difícil Margarita solució.
Pot ja agafar i crear una comissió d'investigació. Una altra cosa és que en els partits de govern, del govern espanyol, tant els socialistes com Unides Podem, això els resulta no incòmode, lo següent. És a dir, és incomodíssim i hores d'ara ja tenen prou problemes interns com que, i tenen eleccions per davant, com perquè a sobre ara tinguin aquest cas damunt de la taula. Molt bé, ostres, mira, quina llàstima que New York ho ha tret a la llum.
Podem començar a parlar de les incomunitats dels, de Podem i dels comuns a dins del govern de l'Estat.
Això ens donaria per 10 tertúlies. Resoldre, segons tu, si tampoc es pot resoldre en àmbits parlamentaris, ni al Parlament Europeu ni al Congrés dels Diputats, perquè, clar, una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats requereix, com sabeu, de les majories de socialistes i del PP, i difícilment l'autoritzaran, tal com estan... Bueno,
però és que no servirà per res.
Al final, vas a petar amb una qüestió de voluntat política, de salvaguardar o no els drets, ja no dels independentistes, ja no dels polítics.
Perfecte, però una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats no servirà per això, servirà per fer soroll, servirà per fer un espectacle mediàtic, però no servirà per això. L'Enric haurà d'escriure molt.
Hi ha una cosa, hi ha una
però
cosa,
no servirà per això.
Una cosa que sí.
Tanquem el Congrés.
A veure, Enric, jo estic d'acord que ja és molt difícil, és molt complicat, però sí que hi ha una cosa. Almenys intentar-ho. És que de la mateixa manera que quan hi va haver el terrorisme a Espanya es van posar tota una sèrie de proteccions físiques als diputats i diputades, als partits polítics, etc, per intentar que no els matessin? Val. Ara estem en un estadi de violència virtual.
Mesures.
Ostres, contramesures contra això. Mesures. És a dir, tots els diputats i diputades del Parlament de Catalunya, però també del Congrés dels Diputats, els senadors, els hi donen el kit, el kit de diputado. El kit diputado és un mòbil, una tauleta, també en alguns casos un ordinador, i una sèrie de coses que no m'estendré. Abans també li donen targetes del peatge, per no pagar el peatge.
Reben moltes coses.
El Parlament Europeu reben moltes coses, perquè realment el diputat, l'eurodiputat és una institució.
Correcte. I és que aquí és on te vaig. Per tant, si tu li dones aquests instruments per treballar com a representants democràtics de la ciutadania, tu els has de protegir. Els has de protegir. De la mateixa manera que els hi poses dos escortes i un cotxe i no sé quantes coses més, en l'àmbit virtual i tecnològic l'has de protegir.
Correcte.
Però, Enric, Pegasus, per això insisteixo molt la broma, et posa contra les cordes perquè... Clar. Presumptament qui hi ha darrere de Pegasus, i ara entrarem perquè això el presumptament, és un estat. Llavors, aquesta protecció que tu dius que s'ha de donar a un diputat o un diputat, que jo estic d'acord, qui li dona?
Li dona la institució. Va, li ha de donar la institució. Però és que fixa't...
Sí, però aquesta institució, a última instància, a qui ha de recórrer?
Mira, perquè,
sí,
una empresa privada. Una empresa privada.
En el codi ètic, si és que té un codi ètic de l'empresa...
És un debat molt interessant, És a dir, perquè, clar, si Pegasus el fa servir un estat, qui ha de protegir el diputat?
Una altra empresa privada, no, una altra empresa privada que sigui l'anti-Pegasus.
La seguretat d'un diputat l'ha de portar una empresa privada perquè no ens en podem refiar de si un estat... Ja no parlo d'Espanya, eh?
És que com a institució pública el Parlament Europeu no té capacitat de fer això.
L'esquema global mental dinamita la democràcia.
Però és que la pròpia empresa de Pegasus, pel seu propi negoci i futur del seu negoci, ha de fer un seguiment del bon o mal ús que feien del seu programari, justament per no incórrer en il·legalitats i acabar ells davant d'un tribunal. Per tant, començant per aquí, però és veritat, un mateix no s'acusarà d'una mala praxi. I, per tant, la tecnologia, que no és dolenta per ella mateixa, sinó que la fem dolenta a les males ments, les persones i els estats, és com tot, els invents en general no són dolents, són bons, i després els malmetem nosaltres, també hi ha maneres de controlar-ho. I llavors, ens gastem una milionada, en seguretat dels representants públics. Aquí no hi hem d'estalviar ni un euro, perquè és que estem posant en risc, si cada un dels eurodiputats, cada un dels diputats del Parlament espanyol i el Parlament de Catalunya representen a milers de persones. Tu no pots maltractar el representant de milers de persones perquè sí. No, l'has de protegir. I no ho sé, perquè fins aquí en tinc una mica, però no arribo tant. Però segur, estic absolutament segur que hi ha mecanismes tecnològics i empreses que es dediquen justament a la contravigilància i a la protecció d'això. Però segur que no ho hem posat en marxa perquè ho hem trobat que no calia. Doncs mira, sí que cal.
I si no existeix, ara mateix hi ha no sé quants enginyers, i faig una mica de pantomima, en un garatge, sí, rotllo Apple, creant l'antipegassos.
Correcte.
I l'antipegassos es vendrà, perquè comença així com funcionen les coses. I no estic dient que hi estigui d'acord ni en desacord. Simplement estic narrant i relatant de com funcionen les coses.
Començant pels terroristes.
I és més, segurament l'antipegassos el creï el propi Pegassos. Per què? Sí, perquè farà un estudi de mercat i veurà una oportunitat de negoci.
No, els propis terroristes... Mira, dèiem que la tecnologia sempre va avançada. Qui va avançar també són els delinqüents, i els terroristes. O sigui, la delinqüència ens porta tres voltes a l'estadi, d'avantatge. Per tant, aquests també deuen tenir sistemes de vigilància, perquè aquests sí que deuen estar, punxadíssims, i saben com han de fer-ho. Per tant, això està inventat. Cal posar-ho en pràctica, posar-ho en marxa, i si aquestes empreses de contravigilància detecten que hi ha un intent d'espionatge o hi ha un espionatge al respecte d'un representant públic, tot el pes de la llei. Tot el pes de la llei. I, escolta, què ens hem dit d'incrementar penes de no sé què, no sé quantos? Doncs aquí també, 30 anys de presó, cadena perpètua, que la gent tingui por a l'hora de prendre una decisió d'aquest tipus. Qualsevol ministre, qualsevol director general de policia, qualsevol general del CNI, de digui, no, ojo, que si estic firmant això, em cauran 20 anys de presó. Amb la qual cosa...
Absolutament d'acord amb això que acaba de dir l'Enric. És a dir, com sabeu, per exemple, la intervenció que hi ha hagut en les eleccions, bueno, en el Brexit i en les eleccions nord-americanes per part de ciberatacs russos està més que demostrada, més que estudiada i més que publicada. És a dir, la tecnologia fa molt de temps que ha traspassat els límits dels propis sistemes que hi ha d'organització democràtica i correspon als governs i als executius posar frens a tot això. Per què ha sortit, per exemple, Pegasus? No l'ha inventat, no sé, no, Namíbia. Pues no l'ha inventat Namíbia, l'ha inventat Israel, perquè Israel és un dels països més militaritzats del món, perquè té una causa, no cal explicar quina és la causa i quin és el naixement de l'estat d'Israel, però efectivament és un estat que dedica molts i molts i molts i molts diners a tecnologia militar. Oh. I també a espionatge.
Sí,
i per tant,
però
això sorgeix d'aquest context.
Que la pròpia Israel va tenir un problema amb Pegasus i va haver de modificar la legislació interna. Per això abans us feia el plantejament del Pegasus en si, perquè Pegasus és un problema amb l'independentisme català, però ha sigut un problema a Israel, a Polònia, a Hongria...
No és només. És dir, algú té ara mateix alguna... Algú pot certificar sobre la taula que Pegasus, per exemple, i aquests llocs oscurs de l'estat espanyol no estan espiant el mòbil de Pedro Sánchez?
És que jo crec, que el pobre Pedro Sánchez no té ni idea del que està passant
dins
del seu estat.
El president de la Generalitat de Catalunya se'l pot espiar i aquí no passa res. Però si això fos que algú està espiant el mòbil de Pedro Sánchez, perquè, clar, és a dir, quan tu entres en aquest tipus de lògiques, és a dir, les lògiques de la legalitat, de no anem per passar segons quins estadis, de no anem davant d'un jutge, de no expliquem res, de tot és un secret... Escolta'm, hi ha molts interessos dins l'estat i diferents... I dius, ostres, això, no, això no, perquè The Guardian diu que s'ha espiat el govern britànic, perquè això, perquè s'ha espiat el mòbil i les comunicacions per mail de Hillary Clinton. Perquè, és a dir, estem en aquesta fase de la història i, per tant, l'únic que poden fer els governs, o l'únic no, poden fer moltíssim, és legislar i és previndre aquest tipus de comportaments que al final acaben firmant la democràcia a tots els ciutadans. Perquè què ha de pensar un ciutadà normal i corrent? Si dius, ostres, si és que m'han espiat el president del meu país, el periodista tal, fins on arriba el límit de la intervenció contra els drets conquerits d'aquestes societats? Doncs aquests límits els ha de posar efectivament les cambres legislatives i els executius. I s'hi han de posar, i s'hi han de posar d'una vegada per totes, perquè està en joc el mateix sistema de representació de valors democràtics. Perquè què serà el següent? Que intervinguin les eleccions perquè no guanyin els independentistes en aquest país? Per exemple, què serà el següent? Que algú no li interessi que les properes eleccions a l'Estat les guanyi Pedro Sánchez? Dius, ostres, Eva, t'estàs posant tremendistes. Sí, bueno, com va guanyar Trump les eleccions als Estats Units?
Sí, sí.
Clar, perquè el senyor Putin li va fotre un cop de mà, no?
Sí, sí, i a més els intents que va fer Trump sortint a la nit electoral bé, dient que les eleccions havien acabat, que bé, el recompte de tants estats ja no tenien, no el comptava. Vull dir.
Com es va guanyar el Brexit? Es va interferir directament en els votants, i això està més que demostrat. Aleshores, estem parlant de coses molt serioses, i no pot ser que es digui, no, és que això, miri, sortirem, farem una declaració aquí, no ha passat res, farem una comissió, o ja ni la farem, i, bueno, tu tal dia farà un any, no? Bé, doncs ja veurem com evoluciona. Si es va per aquest camí, els afectats no són només els independentistes.
Jo estic totalment d'acord amb tu, Eva, però, malauradament, vaticino que tot això que acabes de dir és el que passarà.
Bueno, doncs mira, fantàstic, no sé. Tanquem la paradeta. Escolta'm tu, el Partit Comunista de la Xina, no? Pues el proper govern de l'Estat espanyol que s'assista d'aigua, i de Catalunya s'assista d'or.
Fins i tot el Partit Comunista de la Xina comença a fer aigües en determinat sentit.
Ens anem allà de Xangai, no? 20 milions reclosos allà, qui surti, cops per tot arreu, no sé, és que... A mi hi ha debats que, de veritat, em semblen que són molt evidents, que s'han de començar a afrontar, i els han de començar a afrontar. Qui els ha d'afrontar? Doncs els han d'afrontar qui té la responsabilitat de fer-ho.
Veurem cap a on... Veurem cap on va aquesta relació, en tot cas, i aquest creuament de missatges entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez, en el qual Pedro Sánchez s'hauria mostrat disposat a intentar començar a buscar una manera de suavitzar la tensió provocada per aquesta informació que publicava el New Yorker aquest diumenge amb aquest macroespionatge a líders polítics independentistes, líders socials, el seu entorn també amb aquest programa, Pegasus, i per tant a veure com va. I serà molt interessant d'escoltar la ministra de Defensa, Margarita Robles, la setmana vinent al Congrés dels Diputats. Aquest matí, al Café d'Idees, el programa de la Gemma Nierga Televisió Espanyola, hi han anat el Joan Ignasi Elena, que ha explicat que la setmana passada ja li va dir a Marlaska que sabien que hi havia això del Catalan Gate i que seria un problema, que Marlaska li va dir esto no depende d'Interior.
Aquí no s'espia.
Per tant, esto depende de Defensa, no el CNI.
La ventanilla del lado, por favor.
Si és que és el CNI, perquè...
La ventanilla del lado.
Veurem cap on va, que segurament també explica... en part el posicionament de Podem en tot plegat amb aquest silenci, perquè si depèn de Defensa segurament a Podem el govern poc en saben, i si acaba el Congrés dels Diputats a la Comissió de Secrets, Podem tampoc hi és, i els independentistes tampoc hi són,
sí,
perquè ja ho van votar així en
els
seus dies.
Jo crec que respon a que poc en saben i que segurament tampoc pots anar obrint batalles i perdent-les totes, perquè públicament la teva figura es veu una mica marmada.
I només un apunt, aquests dos ministres donen la casualitat que han estat magistrats. Tots dos, eh?
Publicitat i seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Amb Toni Marín.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Radio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Aquest Sant Jordi, escolta'l i mira'l a Ràdio Estel. Vine a veure'ns en directe a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort de 10 del matí a 3 quarts de 7 de la tarda en programació especial del matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga. Trota'm